Así que a resultas nos quedamos. Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega.
I do, hagués dit altres qüestions, les ampliarem com sempre a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia amb Sara Casas. Ara quedau amb tota l'actualitat dels esports aquí a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a una sessió d'Esports 3 que pot ser la darrera amb el Mallorca a Primera Divisió, o no. I de què depèn? I del que passi demà a 4 partits. El Mallorca-Oviedo, el Girona-Elx, el Getafe-Osasuna i el Betis-Llevant. I a cada partit tindran representació de IB3 Ràdio per viure a partir de les 7 del vespre una jornada apassionant de ràdio en directe. Tot d'un escoltarem la roda de premsa de l'entrenador mallorquinista Martín de Michelis i també declaracions dels equips implicats en aquest drama futbolístic de la darrera jornada a Primera Divisió. A més, parlarem molt de passada, perquè és molt complicat també la seva combinació, de l'Auda Eivissa, que tanca al camp de l'Europa una temporada decepcionant. I això que encara pot arribar a jugar a la Copa del Rei, però necessita també caramboles impressionants. I està plegat de baixes. Sergio Díez, José Albert, Nacho, Manu Pedre, Izan i Jofre, sobretot, tots per lesió. I parlarem de dos equips de segona federació amb l'il·lusió de pujar de categoria. Parlant de l'Atlètic Balears, que tindrà 200 aficionats a Jaén, a l'Estadi de la Victòria, i del Poblense, que jugaran els partits d'anada de la ronda final per l'ascens als camps de l'Àguiles i, com deien, del Jaén, respectivament. I parlant d'ascendir de categoria, també hem de parlar de bàsquet i de futbol sala. En bàsquet, l'Estia Menorca se la juga contra el Leima Coruña. L'equip de Javi Zamora va perdre els dos primers partits a Galícia i ha de guanyar a Vintauf el tercer per forçar el quart i el desempat. Mentrestant, a segona FEB, el Clat Sant Antoni també lluita per ascendir i ho farà contra el Caja Bàsquet de Sevilla. Pel que fa al futbol sala, el Palma Futsal B juga també l'anada de la segona ronda per l'ascens a segona divisió. Serà contra l'Albacete demà a les 5 al Palau de Son Moix i parlarem amb el seu entrenador, Òscar Tessies. I no ens oblidem d'esportistes balears que mira títols europeus. D'una banda, Cata Coll i Patrick Guijarro, que demà jugaran la final de la Champions amb el Barça contra l'Olímpic de Lió, i de Sergi Llull, que torna a jugar una Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. Tot això i més, des d'ara, amb la producció de Toni Fuster, Joan Gabriel Bausà i Toni Tenerife, i el control tècnic de Romina West. És la 1:07, començant. Toni Fuster, bon dia.
Hola, bon dia, Gavi, bon dia a tothom.
Quina cara ha presentat avui Martín de Michelis? Estava trist com l'altre dia?
No, no, cara de Martín de Michelis.
Perquè té ganes de partit?
Aquesta rialleta, sí, no? I aquesta simpatia que mos té habituats, no? Però sí que és vera que se l'ha notat molt realista i se l'ha notat en cara de preocupació, però fent un esforç optimista, no?
Tal vegada, de la preocupació que suposa no dependre de tu mateix.
Clar, fent un esforç i confia el manco en que demà els jugadors estiguin ben situats, disciplinats, i se'ls hi tregui rendiment. Demà guanyar l'Oviedo i esperar a veure què passa en els altres camps, que ell, lògicament, no pot gestionar. No? A més, una de les preguntes que jo havia demanat, a veure com ho duria això, no?, del partit de Sevilla, del Betis Llevant, a veure, sí. Perquè, clar, tu, si guanyes d'un resultat ample, el problema és que se pugui relaxar el Llevant, segurament si creu un poquet en la professionalitat també dels altres, no? I m'ha volgut fer veure que ja en té suficient en dirigir el Mallorca com per haver d'estar ansiós, angustiat, pendent tot el temps de bo que està passant a la Cartuja.
Això m'ha cridat molt l'atenció, el sentiment, en aquest cas, negatiu del mallorquinisme, que, clar, que el que pensa, fins i tot, és que tal vegada passi el que ha de passar als altres tres camps i que el Mallorca no sigui capaç de guanyar l'Oviedo com tenint en compte la imatge que va donar tant a Getafe com a la Ciutat de València, no?
Per això ell bo que vol centrar-se en el partit i guanyar l'Oviedo, perquè sap que l'Oviedo vendrà aquí a guanyar. A més, que ho ha dit el seu entrenador.
Els de professionals, evidentment.
Un entrenador que ja ha anunciat que no seguirà l'Oviedo, però que vol acabar bé i vendrà aquí a guanyar, com imagino que faria qualsevol equip. És a dir, professionalitat màxima, no s'ha d'alterar en res la competició, i les coses s'han de fer bé.
A Oviedo el Mallorca va empatar 0-0. Molt ràpidament, la qüestió és que el Mallorca ha de guanyar l'Oviedo Somoix, que l'Elx perdi a Girona, que l'Osasuna perdi a Getafe i que el Llevant no perdi al camp del Betis. Això per un costat. Hi ha... això crearia un triple empat a 42 punts entre Mallorca, Elx i Osasuna, que afavoreix el Mallorca. Hi ha una possibilitat de quàdruple empat a 42 afegint al Llevant. Això enviaria el Mallorca a segona. I després hi ha una altra possibilitat, que és que l'Elx no perdi a Girona i això obligaria el Mallorca a guanyar per 4-0 o més a l'Oviedo i que el Getafe també guanyés per 4 o més gols a Osasuna. Això encara és més complicat. Anem a escoltar la roda de premsa íntegra de l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, avui en migdia a l'estadi de Somoix.
Hola, míster, què tal? Aquí Alberto Hernando en directo para la cadena SER. Te quería preguntar si crees en el milagro y cómo has visto la plantilla, si la plantilla cree.
Alberto, buenos días para vos, igual para todos. Dije que hasta el último día iba a ser el primero de todos los positivos y el primero o el mayor de los optimistas. La vida es hermosa, es loca, el fútbol más loco que la vida. Y esta temporada el tema de la salvación se ha tornado más loco que muchos años juntos. Entonces, ¿por qué no creer? Nosotros debemos hacer nuestros deberes, eso desde ya. Que mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en los otros campos, sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en los otros campos y nosotros no hagamos nuestros deberes. Así que la obligación, el deber, el compromiso, la responsabilidad de nosotros hacer un gran partido con nuestra gente, nuestro estadio, terminar con 42 puntos y después las matemáticas dirán.
Sí, pues Juanmi.
¿Qué tal, mister? Sí, Juanmi Sánchez, en directo FIU y Radio. El otro día dio la sensación que jugadores, incluso usted mismo, también en caliente por el momento del partido, como que bajaban los brazos. No sé si esta semana, a medida que han ido pasando los días, cree un poco más en ese 4 o 5%.
Sí, total. Porque el otro día enseguida fuimos conscientes de lo que habíamos dejado pasar, escapar. Siempre digo que hay... En el deporte existe la victoria, el éxito, la derrota, pero hay formas y normalmente se acepta y hay que convivir con la derrota. Se convive todo el tiempo con la derrota, hay que saber convivir, que es difícil. Aparecen las dudas, las inseguridades, las miserias, las desconfianzas. Y para que eso no suceda, hay que saber competir bien. Entonces... Los últimos dos partidos, donde vieron lo que pasó, son momentos difíciles de asimilar. Entonces, bueno, post partidos dimos libre. El martes el grupo se entrenó de forma diferenciada porque los que habían jugado, y sobre todo una triple jornada en la semana, todavía era el segundo día para recuperar. El otro grupo se entrenó. El miércoles casi que nos vimos las caras realmente todos juntos dentro del campo de juego. Desde ahí... empezamos a sacarnos esa toxina que queda en el músculo, en el corazón, en el alma, en los pensamientos. Y con el pasar de las horas y de los entrenamientos y de las charlas, te empezás a ser más optimistas, Querés que llegue la hora del partido, querés llegar al descanso, y como le dije hoy a los chicos, sí, está todo el mundo deseando que ya lleguemos al descanso para ver cómo van los demás. Pero antes de llegar al descanso hay 45 minutos súper importantes que hay que salir a jugarlo bien. Entonces estamos en esa sintonía, Juanmi, cada vez más optimista, cada vez más con el compromiso de mañana con nuestra gente, que no tengo ninguna duda que va a venir al campo, que va a asistir. Debemos terminar de pie con 42 puntos.
Pau.
Buenas, Martín. Sí, Pau Cobo para Agencia EFE. Una semana así, ¿cómo se asimila, más allá de lo que ha contado de cómo la ha vivido el grupo y cómo la han vivido después de la derrota contra el Levante? Sobre todo en este partido, que más allá de lo que pueda hacer el equipo, al final dependiendo de todo, anímicamente el futbolista, ¿cómo lo gestiona? Porque sabe que ya es de la primera vez de la temporada que definitivamente no depende solo de lo suyo.
Sí, sí, cambió la ecuación porque hasta hace muy poquitos días atrás seguía dependiendo pura y exclusivamente de lo que éramos nosotros. Por eso siempre me enfoqué en nosotros. Ahora es diferente. Hay un nosotros y hay una gran parte importante de otros equipos para nuestro objetivo. Nada, mirándose a la cara, con respeto, con mucha disciplina, tratando de observar el compromiso del grupo, el compromiso de los individuos, ya sea desde el staff, de todo tipo de staff, y de cada uno de los jugadores para con estas circunstancias. Hay jugadores que conviven mejor con estos momentos de compromiso, de incertidumbre, y bueno, entonces con los más jóvenes tratando de hablar para que vayan aprendiendo, para que vayan asimilando, con los más grandes también estando cercanos para que entiendan de que existe la posibilidad, que es real, que ha pasado más de una vez, y que también los mayores deben enseñar a los más jóvenes a convivir con este tipo de cosas. Así que nada, con respeto, con disciplina y buscando compromiso.
Vamos con Luis Ángel.
Hola, Martín. Luis Ángel, sí. Trias para la cadena COPE. Lo estás comentando en las respuestas. Va a ser inevitable saber lo que pasa en otros campos, ya sea por la reacción que haya desde la grada, pero me imagino o entiendo que en el banquillo hay orden de no decir nada hasta que llegue el descanso.
El otro día teníamos la obligación de no mirar para los otros campos porque dependíamos de nosotros y había que mirarse a nosotros mismos para hacer un gran partido. Acá la gente va a convivir con la radio, con el celular, con la información, con la metodología avanzada. Entonces nos vamos a ir enterando, sí, nos vamos a ir enterando. Y ojalá que la gente en el primer tiempo vaya festejando los goles de los otros campos. Pues sí, porque eso a nosotros nos va a meter cada vez más en partido. Repito, con la responsabilidad y compromiso de hacer lo que tenemos que hacer, que es un deber mañana jugar bien y ganar.
Vamos aquí adelante con Tony.
Sí, Tony Fuster, sí. Beta Radio, buenos días, mister. Le comentaba a Alberto al principio si cree, ¿no? Y yo le pregunto si cree también en la profesionalidad de todos los equipos. Es decir, porque claro, habrá que saber manejar el resultado del Mallorca, por ejemplo, en lo que pasa en Sevilla, ¿no? Para que no se relaje el Levante en este caso, si ve que el Mallorca mañana se encuentra con un resultado muy a favor. Porque al Levante le vale que gane el Mallorca para salvarse, pero a nosotros no.
Soy el entrenador de un solo equipo y estaré en un solo campo. Hay cosas que no están a mi alcance y que no las puedo manejar. Soy muy crédulo en la deportividad. Tiene que ganar el Mallorca, tiene que ganar el Girona, tiene que ganar el Getafe y tiene que ganar el Levante. O que empate. Levante se jugó a la salvación también, así que ¿por qué no creer en la salvación del Levante? ¿Por qué no creer que el Girona pueda ganar? ¿Por qué no creer que Getafe tiene que ganar para defender puestos de Europa? Pero lo que no me compete y no está a mi alcance, mucha preocupación sobre eso no puedo poner.
Seguimos adelante, Negro.
Ahora, sí, yo es que vengo de vez en cuando. ¿Qué tal, el Negro González, sí, para Radio Marca en directo, mister? Se dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Eso llevado al ámbito del aficionado tiene su lógica, al ámbito profesional no, porque claro, todos los que estamos aquí, usted, todo lo que es la gente de Mallorca y todo, vivimos del fútbol. Mañana es un día trascendental para mucha gente, más allá de lo pasional, en lo profesional. Es decir, hay muchos intereses realmente, va más allá de un simple descenso emocional para el aficionado, hay muchas cosas en juego. Usted llegó con un reto muy importante, el primer día lo dijo, que aceptaba ese reto, y me preguntaba en sí es entender a veces cuando el periodista o el comunicador trata de analizar un resultado o una temporada o un momento de partido, utilizamos ciertas palabras que para mí no son las correctas. ¿Qué palabra utilizaría usted en el caso de que mañana el Mallorca no consiguiera el objetivo de conseguir la salvación?
¿Qué palabra?
¿Qué palabra? ¿Cómo sentiría, cómo definiría estos 12 partidos al final que fueron? Porque tampoco bueno, era una temporada.
Cuando vine dije que sí, que nosotros jugábamos una jornada, un torneo de 12 jornadas y que de poco van a servir los números si no se alcanza un objetivo. Por eso lo primordial y lo principal era alcanzar el objetivo, y creo que a alguno de tus colegas le respondí que no venía a mostrarme, venía a alcanzar un objetivo. Creo que mañana ganando va a quedar en las estadísticas, sin o con cumpliendo o sin cumplir un objetivo, el 50% de los puntos alcanzados. 18 de 36 si mañana conseguimos los 3 puntos. Creo que el trabajo se hizo y que pocas veces se ha descendido con 42 al que le toque descender con 42. Pero mañana será otro día, mañana seremos más optimistas que nunca antes de empezar, lo seremos en el primer tiempo y lo seremos en el segundo. Y después me tengo que presentar con ustedes de nuevo a la conferencia de prensa, que con todo respeto lo haré, como siempre traté de hacerlo. Vos y yo venimos de un país donde se tolera muy poco la derrota y que incluso allá es peligrosa la derrota. Entonces, el dolor del hincha se entiende, el dolor de la institución se entiende, pero lo sufrimos todos, de tal o cual manera la sufrimos todos. Entonces, intentaremos ser sumamente respetuosos, primero saliendo a competir bien, saliendo a ganar, y en caso de que ganemos, bueno, con dignidad hay que agradecer, pero sin dejar de pensar de que ante el partido todavía nos podemos salvar. Hay que ser optimista.
Seguimos con José.
Buenos
días. Nosotros también.
Buenos días, Martín. José Peña, B3 Televisión. Sí. El equipo durante los meses que usted ha estado aquí, sobre todo al principio, cuando han encajado derrotas duras, sí se supo sobreponer en los partidos siguientes, pero sí que es verdad que en Getafe algo pasó, que el equipo no consiguió luego gestionar bien la presión en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Han sido dos partidos en donde la presión o la tensión les ha apoyado a los jugadores. No sé si usted ha podido ya encontrar el motivo de por qué le ha costado tanto al Mallorca saber jugar con presión, y si usted puede asegurar que si mañana el Mallorca, por lo que sea, se pone por detrás en el marcador y se dan los resultados en el resto de estadios, el equipo sí va a tener el temple y sí va a tener la capacidad de dar ese paso adelante y saber sacar el partido como no ha podido los otros dos. Gracias.
Mira, te puedo hablar 2 horas acá y después, si no se ve reflejado mañana en el campo, vas a decir que soy un mentiroso. Me veo con la obligación siempre de tratar de sacar lo mejor de cada uno de los chicos. Creo que mañana, como se los dije, es un momento de mostrar hombría. De los que estamos trabajando en el día a día, mostrar con responsabilidad lo que la situación merece. Es un momento para, creo que, jugadores grandes, para vivir cada acción al máximo, porque muchos ya han pasado por estas circunstancias, por estas situaciones. Los más jóvenes están recién empezando y quizás no son conscientes de lo que hay realmente, de forma positiva o de forma negativa, dependiendo de los resultados, y piensan siempre en el mucho más allá. El jugador más experimentado que ha estado en este tipo de circunstancias sabe lo que es una cosa y la otra. Entonces, como decía antes en una de las primeras respuestas, he tratado de interpretar el mayor de los compromisos en cada una de las caras, en cada uno de los jugadores. Y mañana estoy seguro de elegir para saltar al campo de juego 11 que hayan demostrado mucho compromiso a la hora de entrenarse. Porque fue difícil la semana, sí, no les voy a mentir. De mayor a menor fue difícil el comienzo de la semana. Y hoy volví también a insistir a esos jugadores, el que todavía no esté convencido, el que todavía tenga dolores, el que todavía tenga dolores emocionales y no esté realmente preparado, le quedan 24 horas para avisarme. Entonces, hay que vivirlo con experiencia, con hombría, con rebeldía. Después se verá. Después vengo a la conferencia de prensa mañana, pase lo que pase, voy a estar acá con ustedes y hablaremos de cosas que hoy para mí todavía son hipotéticas.
Seguimos ahí atrás con Jordi.
Sí, buen día, buenos días. Martín de Michelis, Jordi Tomás para Radio Televisión Española. Muchísima suerte para mañana. Cierto que nos estamos proyectando en qué va a pasar cuando acabe ese partido, pero yo te quiero hacer dos preguntas concretas antes del partido contra el Oviedo. Hemos oído a Guillermo Almada, el técnico del Oviedo, diciendo que vienen aquí a jugar con oficio y a ganar, nada de adulterar la competición. Y luego también preguntarte por el estado físico de tus jugadores, si hay algún futbolista que esté dudoso para mañana. Gracias.
Bueno, sí, a Guillermo lo conozco. Somos de países muy cercanos. Lo he enfrentado varias veces en México. Sé de su profesionalismo y de su forma de ser, de llevar adelante los entrenamientos, las semanas. Es súper exigente. Así que no creo que venga a comer ensaimada Guillermo mañana. Va a venir a intentar ganar. Así que sabemos y por eso hemos tratado de preparar la semana lo mejor posible. Con respecto a nuestros jugadores físicamente hablando, no hemos recuperado ninguno. Justin arrancó la semana intentando sumarse, pero ha tenido que seguir siendo apartado. Raíllo fue mejorando con la semana, así que alternaba, pero va a estar mañana o está ahora convocado. ¿Quién más me queda? Mateo José, ya saben lo que tiene. Y Maras. No sé nada de Maras.
Seguimos aquí adelante con Sergi.
Muy buenas, Martín. Sergi Fullena para Diario de Mallorca. Acaba de comentar que el Oviedo va a venir a ganar, pero hay una posibilidad mucho más remota quizás que la que tiene que darse en un inicio, en la que el Mallorca deja de depender de lo que suceda entre el Girona y el Elche. Evidentemente no es por menospreciar al Oviedo, pero como usted ha dicho, el fútbol es más loco que la vida y es que el Mallorca golee mañana al Oviedo y así deja de depender de lo que suceda en Montilivi, solo tiene que esperar a que Osasuna pierda y a que el Levante puntúe. La pregunta es si se le ha pasado por la cabeza esa posibilidad.
Hay que ganar, mañana tenemos que ganar, hacer un buen partido. Y si metemos un gol hay que ir en busca del segundo, y si metemos el segundo no hay que dejar pasar el tiempo, ir en busca del tercero. Hay que hacer un buen partido, hay que terminar bien la temporada, y cuando digo terminar bien me refiero a demostrar el compromiso que merita la situación, con mucha responsabilidad, siendo consciente de lo que vivimos. Después el desarrollo del partido nos dirá el resultado. Que soy optimista y espero un resultado favorable, sí, desde ya. Es importante sumar de a tres. Eso por empezar. Después ojalá que pueda ser con un resultado abultado. No va a ser fácil, ¿eh? Vosotros, ya lo dijo recién tu colega, el Oviedo va a venir a ganar. Ellos ya conviven hace varios días con esta situación, así que no tienen nada que perder. Jugadores normalmente se pueden mostrar, van a querer. No sé si tendrán jugadores, no he analizado la plantilla, jugadores que están pendientes de ir al Mundial o no, también querrán terminar bien. En fin. Hay un rival que de por sí ya conozco mucho a su capitán, a Santi Cazorla, a quien admiro y quiero muchísimo. Mañana va a estar ahí y no creo que Santi quiera venir a pasearse. Entonces no va a ser fácil. Nosotros tenemos que hacer un gran partido de principio a final.
Alberto.
Sí, mister, dijiste después del partido contra el Levante que ponías tus servicios a disposición de la entidad, que querías trabajar 38 fechas. Aprovecho para preguntarte si en estos días tan importantes has podido hablar con la entidad, con la dirección deportiva, y si te han transmitido algún tipo de feedback sobre ese mensaje que lanzaste.
Alberto, desde que llegué he estado muy cercano a la institución muy cercana a mí, pero creo que no es el momento idóneo para hablar con respecto a mi futuro. Estoy muy por debajo de lo que es la institución y muy por debajo de lo que es el grupo. Ya llegará el momento idóneo y certero para hablar de eso.
Juanmi.
Sí, Martín. En un día como mañana, que puede tener un final duro, ¿qué se le puede pedir a la afición mañana?
Nada. La afición, nada. La afición, nada. La afición, agradecer el apoyo, por lo menos desde que yo estoy acá. Se ha brindado y se ha abierto y ha apoyado y no tengo ninguna duda que mañana el hincha que va a asistir al campo de juego va a venir a alentar, va a venir con confianza, con optimismo, esperando que se dé esa carambola, pero sobre todo va a querer ver que el equipo juegue bien y que compita bien. Entonces, al hincha, muchísimas gracias. En principio, hoy, muchísimas gracias.
Pau.
Sí, mister, preguntarle por dos jugadores en concreto. Ahora mencionaba de Maras, no sabe nada. Un poco, si puede explicarla.
Quizá, a buen entendedor, pocas palabras. No sé nada y sé mucho.
Y de David López, que la semana pasada tuvo el error en el primer gol, ¿cómo ha vivido la semana él? Porque sobre todo siendo un jugador canterano.
Sí, David es un chico muy noble, canterano. Lo dije también en una de las conferencias de prensa, que un marcador central empieza a alcanzar su estado de madurez a los 26, 27, dependiendo ya la cantidad de partidos que tiene en la mochila o en la espalda, como quieran decirlo. A él le falta mucho todavía para alcanzar eso. Le tocó desgraciadamente atravesar a él esa jugada desafortunada. Veníamos también de cometer errores en Getafe. Grosero, no tengo vergüenza ni me pongo colorado al decirlo, porque hay que hablar con total naturalidad y con honestidad y con sinceridad en el fútbol. Por
lo Martín menos, de Michelis, el entrenador del Mallorca, en la roda de premsa avui a Son Moix, coses que esperava, per exemple, que s'ha de conviure amb les derrotes i hi ha maneres de perdre difícils d'assolir. Es refereix a les derrotes de Getafe i Llevant. I fa just un minutet el que ha dit de Cumbula, Toni Fuster.
Sí.
És una frase per emmarcar.
Sí. Poca cosa no quadra amb aquest jugador.
Aquí ha passat qualque cosa, ser massa i no ser res.
Sí, i l'ha deixat, jo diria, li ha enviat una pua enverinada
al
propi Maras Cumbula.
Sí. És evident que aquest jugador no té cap compromís amb el Mallorca ni s'espera. La convocatòria?
Estem de fer 42 punts, no? Que sí. Molt poc pit s'ha davallat en 42 punts i diu que ell, en principi, clar, sa feina en quant a, des que ell va arribar, s'haurà fet, el que passa que com ha pujat tant la puntuació, i clar, si se davalla, pues mira, s'ha fet el que s'ha pogut i no s'ha arribat.
I no ha donat permès.
No ha permès. Convocatòria, torna Omar Mascarell, després de complir el partit de sanció. Martin Valiant està recuperat, perquè recordant que no va acabar el partit de Ciutat de València amb molèsties. Del filial tornen Orejuela i Olaizola, és a dir, continuen, millor dit, Orejuela i Olaizola a la convocatòria.
Estan els tres porters, un quedarà fora.
Sí.
Perquè són 24...
I no hi serà encara Calumba Júnior, que sembla que ja s'havia recuperat, però sabeu que encara no està al 100%, ni és que ja s'ha venit ja, ni en Mateo Jose, ni en Cumbula, tampoc.
Calumba, sí, Calumba i Cumbula.
Tots dos, Juan i Bluga, tampoc Mojica, recordant, perquè està sancionat. Per cert, dos partits de sanció l'hem
posat al
comitè de competició. Dos partits de sanció, això vol dir que no podrà començar
Allà on sigui
el campionat de Lliga.
Exacte. Anem a escoltar molt ràpidament. Estem pendents del Girona-Elx. Necessitem que guanyi el Girona. Això ha dit l'entrenador de l'Elx, Eder Sarabia.
Íbamos a ir absolutamente con todo porque queremos que este equipo, esta afición, esta ciudad, queremos seguir donde nos merecemos. Bueno, es lo que es, tenemos 42 puntos, nos habríamos salvado en una barbaridad en otras temporadas.
Eder Sarabia, tècnic de l'Elx. Això ha dit Mitchell, l'entrenador del Girona.
Personalitat al vestidor, ja experiència en aquestes situacions, cadascú té les seves maneres d'actuar abans del partit. Hem controlat el que toca d'entrenament, de tot, i el jugador sap que és un partit diferent, però penso que tothom està preparat. No sobre situació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació... per fer història. Tothom sap que és un partit que és una final, i el que hem fet és estar junts nosaltres al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit, perquè nosaltres tenim clar el que hem de fer i no més, no més.
Michel, l'entrenador del Girona, està impendents del Getafe. Osasuna ha de guanyar el Getafe. Quique Barja és jugador de l'equip d'Osasuna.
Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido, pero también somos conscientes del equipo que tenemos, del nivel que tenemos, de lo que hemos demostrado a lo largo de la temporada. Entonces, yo confío mucho en lo que estamos haciendo, en el equipo, en cómo entrenaba hoy, en cómo estamos preparándonos, tanto física como mentalmente, y en ese sentido, pues, yo solo puedo transmitir tranquilidad, porque además es lo que nosotros mismos tenemos que generar.
Personalment, mai m'hagués imaginat que Osasuna entrés en aquesta dinàmica. Havíem pensat amb el València, amb el Sevilla, amb l'Alavés, però l'Osasuna mai del món. I per part de l'altre partit, el Betis Llevant, i Iker Lozada és jugador del Llevant.
Salimos el día de Mallorca igual que los últimos partidos y creo que este no puede ser menos. Al final sí que es verdad que te ves fuera y puede dar ese pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario. Al final venimos de estar muy abajo, que nos daban ya por muertos, y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar.
L'equip, Toni Fuster, concentració habitual,
sí,
no?
Sí, se concentra en Espalma Marina, després a Marítim de Palma. I recordem, demà a partir de les 7, transistors, YouTube, televisió...
I IB3 a 4 camps.
IB3 estarà per tot.
Estarà per tot
allà, Mem,
tu estaràs
on afecti el Mallorca.
Tu, com sempre, en el Mallorca Oviedo. En Miqui Tous estarà al Betis Llevant, si no vaig errat.
És així.
Raúl Medrano estarà al Getafe Osasuna i Marta Sampas al Girona Elche.
Correcte.
Quin espectacle, no?
Em sembla un espectacle radiofònic, un espectacle televisiu, un espectacle a xarxes d'aquests.
Ha d'acabar bé, espectacle. Ha d'acabar bé, Toni.
Inoblidables.
Ha d'acabar la cosa.
Tant de bo que acabi bé. I si no, serà el començament d'un projecte...
D'un nou projecte.
...per pujar a primera divisió.
Veurem què passa. 1:35, tot d'una, on anem cap a Menorca. Gràcies, Toni.
Que vagi bé.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
A
IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 38 minuts, deixem el futbol, parlant de bàsquet, perquè també hem de parlar d'aquest play-off d'ascens a la Lliga ACB. Recordem que els dos primers partits a Corunya contra l'Eima, l'Estia Menorca va perdre el primer 93-71, el segon per 81-76. Ara l'equip menorquí juga el tercer partit a casa, Vintaufa, necessita guanyar per a forçar un quart partit i anar al desempat. No sé si serà possible, però té totes les dades el nostre company Miquel Cardona, ell sí que sap si l'Estia pot o no pot. Miquel, bon dia.
Bon dia, com estem?
Pot l'Estia Menorca guanyar avui i forçar el quart?
De moment el que pot és jugar. Guanyar t'ho diré a partir de les 11. Som periodista, no pito ni això. No. De fet, posaran totes les eines damunt el parquet, perquè així sigui, ho van fer ja els dos partits a Corunya, que tot i acabant derrota van ser molt competits, fins i tot el primer, els darrers 4 minuts l'equip estava dins el partit, i encara molt més en el segon assalt, en què a l'Estia li va venir d'encertar dos triples o de ficar 5 tirs lliures per, com a mínim, equilibrar l'eliminatòria. No va ser possible i, per tant, d'estona amb un 2-0, que, evidentment, posa l'equip de Javi Zamora contra l'espasa i la paret, perquè no queda altre que guanyar. Avui plantar cara ja no basta. Toca guanyar o dir adéu a la temporada. És així de simple. Hem estat avui al pavelló Menorca, a la sessió de tir del conjunt de Javi Zamora, amb tots els jugadors disponibles, els 13, fins i tot estava present allà tirant el jugador operat, el base català de Pol Figueres, que no ha arribat a temps de jugar al playoff, tot i que era el seu objectiu, però que està també allà fent pinya amb l'equip. Tots els jugadors disponibles per part de Javi Zamora, que el que pretén és això, forçar, allargar, estirar aquesta eliminatòria ni que sigui fins un quart partit, que seria diumenge a les 7, i fent ús d'aquestes qüestions tàctiques que el tècnic madrileny està capaç d'anar oferint a l'equip per ajustar cada vegada més la diferència competitiva entre un i altre equip. Javi Zamora confia en el seu equip i confia en les seves eines.
El poder quitarnos, ¿no?, esa etiqueta de plantar cara, etcétera. Estamos en un playoff de ascenso a CB. Les hemos mirado a los ojos, pero ya nos hemos demostrado nosotros mismos, ¿no? Después de dos partidos que podemos hacer las cosas muy bien, de dar nuestra cara más competitiva. Yo creo que el rebote va a ser de nuevo una de las claves, y una de las claves también pues seguramente sea la defensa del pick and roll, ¿no? En el segundo partido bajamos un poquito la eficiencia y creo que ahí podemos mejorar. En definitiva, un partido de basics también, de uno contra uno, de balance defensivo, de rebote y de tratar de poner todo en la pista para llegar al cuarto partido.
I és que, com dèiem, no hi ha altre que guanyar o dir adéu a la temporada. Hi ha un factor sí que és certament diferent en relació als dos partits de Corunya, i és que la sèrie canvia d'escenari. El partit es jugarà, aquest tercer partit, al pavelló Menorca, a Vintaufa, on allà tothom confia en que sigui un factor, una pota, un sisè jugador suficient com a mínim forçar aquest quart partit. De fet, per part d'un sector de l'afició ja s'ha fet una crida a la resta d'aficionats per estar presents a l'arribada dels jugadors a Vintaufa, que serà al voltant de les 6:30. I d'aquesta manera la plantilla noti el suport d'aquest sisè jugador, com dèiem, des del primer moment. I en aquest sentit també el club confia en la resposta de l'afició. De fet, ha obert taquilles més dies dels habituals i ens comenten que el ritme de retirada d'entrades ha estat alt, i d'aquesta manera el club confia que l'ambient per aquesta nit sigui dels de les grans ocasions. Potser podríem estar parlant al voltant de 4.000 aficionats presents a les grades de Vintaufa, tenint en compte que l'aforament és un 5.115. En aquest sentit, Javi Zamora també n'ha parlat d'aquest factor, el factor sisè jugador, per recordar, per reviure, per afegir un episodi històric més a la curta i jove història del club menorquí.
Pues con muchísimas ganas de vivir una fiesta más en Vintaufa. Estoy convencido que el ambiente va a ser como en las grandes ocasiones. Aquí ya pudimos vivir el ascenso a Primera FEB, el final de Copa, y estoy convencido que será una de las grandes jornadas, ¿no? Tiene que ser una fiesta y nosotros dar toda la guerra del mundo dentro de la pista para que se sientan orgullosos.
Hem de recordar que el balanç, evidentment, no és favorable a l'Èstia, no només amb aquesta eliminatòria, sinó que són 5 partits jugats aquesta temporada contra l'Eima Corunya. Recordem, un equip que la temporada posada estigui jugant a l'ACB i que enguany i vol tornar a pujar. Un conjunt del gallec dirigit pel català Carles Marco, que ha estat 30 jornades líder d'aquesta competició i que ha perdut l'ascens directe al darrer segon, a la darrera jornada contra l'Obrador, i només pel factor de diferència de punts. Per tant, un Corunya que té molt clar que vol tancar l'eliminatòria a Menorca, que ha fet també la seva sessió de tir al conjunt de Carles Marco, i aquest és el repte ben gros davant d'un gran transatlàntic d'aquesta categoria, d'aquesta Primera FEB, el d'aconseguir l'Èstia Menorca la primera victòria en un play-off de sense la Lliga CB. Veurem què succeeix i, en tot cas, també ho podreu seguir, ho podreu veure per IB3 Televisió.
Menys, hi ha remuntada. Jo crec que se podria fer, però serà complicat. Ja. Gràcies, Miquel.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Adéu, igualment. Tancam la comunicació amb Menorca, recordant també més detalls del món del bàsquet. Per exemple, que l'Ajuntament de Palma insisteix en la fusió entre Fitbui Mallorca, Palma i Palme Bàsquet, unes negociacions rompudes entre ambdós clubs. Cadascun li dona la culpa del trencament a l'altre. Això és la història del bàsquet mallorquí de sempre. D'altra banda, la jugadora Elena Puello no continuarà al Casademont Saragossa. I a Segona FEB, demà a les 8 a Sevilla, Caja Bàsquet, Clat Sant Antoni, partit d'anada de la ronda final per l'ascens a Primera FEB. Tot això en el món del bàsquet, però encara queden més coses.
Tres ràdios esport.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Ey, ¿qué vos pas?
Yo un gran Isaac Colonet.
Si estiu té un nom.
Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
La música resona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1:48, la lluita per la permanència del Mallorca, hem parlat de del play-off d'ascens a la Lliga CB de l'Estia Menorca, també del CAT Sant Antoni, en parlarem després de la fase d'ascens també a Primera Federació de l'Atleti Balears i del Poblense, però també ho hem de fer del Palma Futsal B, l'equip filial que està lluitant per ascendir a segona divisió, l'equip filial del Palma Futsal. Demà, l'equip d'Òscar Tessías juga a casa, a Somos, davant l'Albacete, i dia 30 jugarà a la capital manxega el partit de tornada. I com deien, Òscar Tessías és l'entrenador del Palma Futsal B. Òscar Tessías, bon dia.
Bon dia, Vial, com estàs?
Nosaltres està molt bé, però i vosaltres?
Nosaltres, amb una il·lusió, te pots imaginar aquell escenari, la possibilitat de tenir opció real de poder passar d'eliminatori per pujar a segona divisió, i tenint en compte que fa 2 anys estem a tercera, imagina't, no? Situació ideal per nosaltres, l'estim visquem moltíssim, l'estem preparant també molt bé, molta consciència, i amb molta il·lusió, sincerament, d'afrontar aquesta nova eliminatòria de play-off.
Uh-huh. La il·lusió no fa gols, però és possible.
Bueno, som un equip molt jove, l'any passat vàrem patir moltíssim a la segona divisió B, el grup que estem és un grup de Catalunya, Comunitat Valenciana, i és un grup molt, molt fort, i la veritat és que m'ho va fer més forts. Ho vàrem treure en el final, i ara aquesta temporada l'enfocament ha estat un poc diferent, hem agafat molta experiència de lo que vàrem viure, sobretot l'any passat, i enguany és vera que des de febrer hem tingut lesions de gent molt, molt important, que estigui en dinàmica de primer equip i tot, i això m'ho ha condicionat moltíssim, però hem crescut molt i ara estem, bueno, això és el que tu dius, la il·lusió no fa gols, però és vera que tu te creguis que les coses poden passar és important. Vas veure com va acabar l'eliminatori contra Tenerife la setmana passada.
Uh-huh, així és. T'anava a dir, amb la repercussió que té el Palma Futsal els darrers, no sé, 10 o 12 anys, si ara fica el seu filial a la segona divisió, això és més que important, eh?
Per nosaltres seria increïble, no? L'aposta del club és molt clara. Ja va tenir un filial a la segona divisió fa uns anys, però és vera que amb un altre projecte, uh-huh. I ara tirant nosaltres endavant, i per jugadors, sobretot per jugadors d'aquí, i la gent que també que ho tenim de fora, seria un vot impressionant, no? L'aposta del club és molt clara, a poc a poc anar cresquent, anar pujant, perquè és vera que a dia d'avui la distància entre el primer equip, que són paraules majors, i nosaltres és molt grossa, però bueno, estem donant passetes perquè a poc aquesta distància sigui més petita i que tant de bo en el futur el primer equip pugui tenir també qualque jugador que hagi sortit de filial, no?
Clar que sí. És un tòpic dir allò de treure un bon resultat a l'anada per jugar després el partit de tornada. Jo t'ho demanaré d'una altra manera. Què ha de fer el Palma Futsal B per superar el manco en aquest primer partit, l'Albacete?
Sobretot, intentar ser fidels a nosaltres mateixos. És a dir, nosaltres des del principi de temporada, marcat per el míster, per en Vadillo, volem tenir una identitat molt clara, i si nosaltres som fidels en això, segur que tindrem moltes opcions. És important perquè l'escenari és nou per nosaltres també, i això ens hem d'adaptar i ens hem d'oblidar de tot el que no sigui el 40-20, però és molt important ser fidels a el que nosaltres hem fet feina durant les més de 130 sessions que duim i tota la temporada que duim. Això seria una de les claves, no? Ser molt dinàmics, ser molt intensos, donar molta acceleració en el joc, donar molt de ritme, i a partir d'aquí estar molt concentrat sobretot en els duets, molt contundents en les dues àrees, i evidentment, no?, tenir aquell puntet de saber llegir les situacions, pues, si ets dominador de la situació, i quan ets dominat, perquè també tenim davant un gran equip que està fet per pujar a segona divisió.
Uh-huh. Teniu paràmetres semblants al primer equip, o això depèn dels jugadors que cadascú té i de tu mateix, com a entrenador?
Com te deia antes, nosaltres tenim la sort de tenir el millor entrenador del món, que ens marca la pauta, que sempre ha estat molt pendent de nosaltres, i més enguany, molt pendent del dia a dia, que això ho diu moltíssim d'en Vadillo i del seu cos tècnic, perquè ja t'he dit que al final en tota la feinada que tenen, que tinguin la capacitat de cada setmana demanar com estan els jugadors, de tenir la capacitat d'interessar-se pels jugadors, que hi ha jugadors que han entrenat en dinàmica de primer equip. Uau, això és un tresor per nosaltres. Jo els hi recordo molt en els jugadors, i això ho hem de tenir molt en compte. I el model de club està marcat per míster. I nosaltres, evidentment, ens hem d'adaptar a la realitat que nosaltres tenim. Nosaltres no tenim en Fabinho, ni en Machado, ni aquests jugadors, però és vera que tenim jugadors amb potencial, amb molta il·lusió, gent molt jove, que creu, que té moltes ganes, i ja t'he dit, pautats i guiats per primer equip, em va dir jo, nosaltres intentem ser el més parescut possible dins de la nostra realitat a lo que vol el Palma, no?
Parlaves de gent jove. Quina llàstima la d'en Lluís Feliu, no?
Uf, pobret, pobret. Perquè a part, el que te deia, varen patir el mes de febrer un jugador també que era molt important per nosaltres, Nadri, que se va lesionar també en el genoll, va tenir una lesió molt, molt, molt greu, que, bueno, que jo vulgui que no sigui molt llarga, però no té bona pinta. I en Feliu, just dues setmanes després, se va lesionar, va estar pràcticament dos mesos i mig fora a jugar, i justament, pobret, el primer dia que tornava a entrar, a la primera jugada, va torçar el genoll i, bueno, ja s'ha confirmat la rotura d'escreuat i la veritat és que me fa molta pena, no? Sobretot per tot el que ha viscut aquest lot, d'estar en dinàmica de primer equip, de ser molt important en el nostre equip. Ja t'he dit que de 22 jornades crec que duia prop de 40 gols i és vera que per nosaltres ha estat un fet diferencial, però pensant sobretot en jugadors, la persona... Me fa molta pena per tot el que li ha passat, no? Però, al final, són el lot de 21 anys, tenen tot el futur per davant i el club està supervolcat amb ells, també.
Que parli amb Manolo Piqueras, veuràs que bé que torna.
Correcte, vaja, fenomenal. Sí.
Escolta, Òscar, canvia molt les coses jugar a Son Moix?
La nostra pista que hem jugat, que jugàvem totes les temporades, és molt, molt diferent. És una pista de goma, més petita, el pavelló crec que acaben 200 persones... Sí, que te pots imaginar, anirem a parquet, 4.000 aficionats, una pista més grossa a tots els nivells, la pilota roda molt més ràpid, te condiciona, però ben dit el problema, és a dir, en el final el club ens ha oferit la possibilitat de poder jugar en aquest escenari, a damunt ens ha donat la facilitat de poder entrenar per poder preparar-nos un poquet, no hi ha cap excusa, ho hem de viure, ho hem de disfrutar, ho hem de competir i ajustar les situacions perquè en el final, ja t'he dit, que és diferent del que nosaltres estem a basar, però tenim aquesta possibilitat, no?, de poder-nos adaptar abans del partit.
A més, si tenim tanta de costum de jugar a l'altre costat, això no és tan beneficiós com sembla, o no creus?
Bueno, ja veurem. És que en el final jo crec que això és un condicionant, evidentment, però hi ha altres factors més determinats, no?, sobretot el que t'he dit, no?, ser capaços d'estar concentrats en els 40x20. Tot el que demana la pista, tot el que ens demanarà és contrari, sobretot que nosaltres siguem fidels en el nostre model, és la nostra idea, i a partir d'aquí, si nosaltres som capaços de no estar massa revolucionats i estar massa despistats o massa nerviosos, això farà que tinguem més opció de poder anar passant.
Has de suposar que res quedarà resolt en aquest partit i que tot quedarà per la tornada, no?
Això és idea. Nosaltres intentarem, ja t'he dit, nosaltres miram el moment, miram Sara, i ara és intentar competir, intentar ser fidels a nosaltres, com deia, i intentar, bueno, tenir un resultat favorable, però... Tu ja saps que el futbol sala canvia moltíssim, canvia d'un moment per l'altre i hem de saber gestionar cada petita situació que s'adongui, que cada partit s'adona moltíssima, no? I això pot ser un fet diferencial tant a favor com en contra, no?
Òscar Tessies, que tingueu molta, molta, molta de sort i que tingueu un bon resultat per aquesta tornada que volem el bé a segona,
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la cridada i, bueno, molt ben dissabte a les 5 a Son Moix.
Molt bé.
Una ferrada molt forta.
Una ferrada. Sort.
Sí, gràcies.
Tanta de sort, Ugui, i també el filial del Palma Futsal. Molt ràpidament, que mos quedem sense temps. En ciclisme, el Giro d'Itàlia, l'etapa d'ahir, Enric Mas va quedar als 72 minuts i 29 segons del guanyador. L'Artanenc continua escalant posicions a la general, puja dues, i és ara 25 a 14 minuts del líder, que continua sent el portuguès Afonso Eulàlio. Avui es disputa la 13a etapa de 187 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, una jornada sense muntanya. I en tenis, Jaume Munar va caure als quarts de final del torneig de Ginebra. El tenista de Santanyí va caure davant l'argentí Mariano Navone per un doble 6-2 en poc més d'una hora i mitja de partit. D'altra banda, Munar ja té rival a Roland Garros. Serà el polonès Hurkacz. Amb més futbol, la primera federació, com deien, demà al 6, Europa, Uda i Eivissa. Sense Sergio Díez, José Albert, Nacho, Manu Pedre, Izan i Joao, que són baixa, Davo amb molèsties, sembla que podria jugar. Opcions encara d'anar a la Copa del Rei de l'equip Pitius. I hauria de passar tot això. Si el Mallorca té problemes, lo de l'Eivissa, mireu, perquè l'Eivissa jugui Copa del Rei, ha de passar que en el grup 2... l'Eivissa guanyi al camp de l'Europa, el Nàstic al camp de l'Hèrcules, el Torremolinos al camp de l'Antequera i que el Sevilla Atlètic i l'Alcorcón guanyi el Sevilla o empatin. I que en el grup 1, a més, Ferrol guanyi al camp d'Unionistes i l'Arenteiro empati o guanyi al camp del Lugo. Final, play-off d'ascens a Primera Federació. Partits d'anada diumenge a les 12, Àguiles Poblense, i a les 7 del vespre, Jaén Atlètic Balears. El director esportiu de l'Atlètic Balears, Patrick Meso, parla dels 200 aficionats que acompanyaran el seu equip fins a Jaén.
Sí, creo que vamos a hacer más incluso. Yo calculo que el equipo va acompañado por 200 balearicos e incluso un poquito más, porque hay muchos que también van por su cuenta y familiar de jugadores, así que vamos a contar con 200 aficionados seguro y eso es, creo que es un esfuerzo por parte de aficionados, también por parte del club. Hemos hecho un esfuerzo para hacer posible este viaje y la verdad que muy contento de que el equipo no está solo y obviamente el objetivo es sacar un buen resultado, salir de ahí bien y luego rematar en casa.
Patrick Meso sempre recorda els play-offs que no han anat bé a l'historial de l'Atlètic Balears a la darrera dècada.
Sí, la verdad que no es el único que los últimos días y semanas me han hablado de eso, ¿no? De pasado, de los partidos bonitos que hemos vivido ya y muchos recuerdos y obviamente pues con momentos buenos pero también menos buenos y sí, siempre piensas en eso, ¿no? Cuando se acerca un playoff, pero espero que esta vez pues termina mejor.
Y el entrenador blanquiblau Luis Blanco parla de cómo afronta esta eliminatoria final.
Con normalidad, con mucha responsabilidad, porque está claro que sabemos lo que hay en juego, pero parte de situaciones cotidianas, normales, de cualquier semana de entrenamiento. No hay más que eso, pero sí que hay algo más de responsabilidad, hay algo más de ser conscientes de que estamos en el momento más decisivo de la temporada e intentar que eso pues todo lo transformemos para positivo. Que creo que es como está siendo.
I a l'horitzó, títols europeus. El Barça Olímpic de Lió, final de la Champions en Catacoll i Patrick Guijarro, mentre que Sergi Llull, el menorquí, comença avui una nova Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. Gràcies per la companyia. Bon cap de setmana esportiu.